Escoltes a mig matí.
Sintonia d'Oblidades per la Història amb Isabel Jové. Molt bon dia, Isabel.
Bon dia.
Com va tot?
Tot bé, maca.
Doncs així m'agrada que tot vagi bé. Doncs explica'ns avui de quina dona oblidada per la història parlarem.
Mira, doncs, avui parlarem d'una escultora, pintora, il·lustradora i poetessa precoç, que va pertànyer també a la generació del 27, però que va morir amb només 24 anys. Mhm. El seu nom és Marga Hill Roeset i pertany a una saga de dones artistes i creadores en diferents àmbits, com ara la pintora portuguesa Maria Roeset Mosquera, que va viure entre 1882 i 1921, de qui ella era la neboda, o l'escriptora Consuelo Hill Roeset, la seva germana gran, que va viure entre 1905 i 1995. Ella va néixer a Les Rozas, a les afores de Madrid, un 3 de març de 1908. I la seva mare, que es deia Margot Roeset, era d'ascendència francesa. I va haver de lluitar molt quan ella va néixer, no? Perquè el metge sembla que no li donava esperances de vida per la nena, no? Però ella va tenir va fer gala, no?, d'una gran voluntat i paciència, no? I va arribar a aconseguir que la seva segona filla tirés endavant.
Molt bé, no?
Sí. Així que Marga va créixer en una família bohèmia i acomodada, sota la influència d'una mare culta i refinada que va saber motivar els seus quatre fills, dues noies i dos nois, a experimentar amb les arts. Ella els portava a les conferències que es donaven a la universitat i a totes les exposicions d'art que es feien per allà, no? I això, doncs, ho feia, també s'ha de tenir en compte, en una època en què això no era gens habitual. O sigui que ella realment lluitava perquè els seus fills estiguessin molt ben educadets amb tot això i molt amb l'art, sobretot amb l'art. Mm-hmm. No? I va resultar que Marga va ser una noia d'un talent extraordinari per a la plàstica i per a la poesia. De fet, ella va ser una nena prodigi, ja que als 7 anys ja mostrava una gran capacitat per al dibuix. I és justament d'aquesta edat que es conserva el seu primer... que tenim el seu primer treball, que encara es conserva, i que es tracta d'un conte que va escriure ella i dibuixar per a la seva mare, no? Però ho dibuixava i escrivia molt bé per ser una nena tan petita, eh? Uh-huh. I aquest talent va quedar molt clar quan el 1920, que ja tenia només 12 anys, van publicar un llibre que estava escrit per la seva germana, Consuelo Hill Roeset, que com ja hem vist era 3 anys més gran que ella, que es titulava El niño de oro i que estava meravellosament il·lustrat per Marga, només amb 12 anys, eh? És una il·lustració preciosa.
Déu-n'hi-do.
Sí, ella tenia un do especial.
Sí, no? Hi ha persones
especial.
Que tenen, no?, aquest do especial.
Sí, sí, sí. I 2 anys més tard, elles van publicar un altre llibre, un altre conte, a París. Com que elles tenien la mare d'ascendència francesa, pues, també publicaven coses en francès, no? Uh-huh. I allà, a França. I aquest llibre es deia Rose de Bois, o sigui, Rosa dels Boscos, on allà hi havia unes il·lustracions barroques de Marga són d'una absoluta perfecció, no? O sigui, ja no es pot demanar més. O sigui, una cosa increïble, una nena de 14 anys en aquest moment. Així veiem com ella, als 14 anys, ja havia arribat a la maestria, no? I segurament va ser per això que ella va deixar de treballar doncs, la il·lustració, va deixar el paper, l'aquarela, la tinta, i va començar amb altres coses, no? I va començar a fer escultura, primer amb escaiola, després més tard amb la pedra. Vull dir, va fer unes escultures, feia unes escultures amb un estil absolutament original i molt ben feta, sense que la guiés ningú, no? Malgrat això, els seus pares van decidir de portar-la a un escultor, no? Al taller del senyor Victorio Macho, que era un escultor, va ser un escultor precursor de l'escultura contemporània espanyola. I que va, bueno, ell va dir, o sigui, van anar perquè ell l'ajudés, no? Però ell no va voler, perquè va dir que no volia adulterar amb tècniques de manual, ell ho va dir així clarament, el sofisticat talent amb trets de genialitat que va veure a les obres d'aquesta noia.
Imagina't.
Imagina't si era bona. No va voler ni ensenyar-li. Així que ella va ser sempre autodidacta i va treballar a la seva manera. I ho va fer tan bé que als 22 anys va presentar un Adán i Eva a l'Exposició Nacional, una escultura gran i poderosa que va deixar a tothom bocabadat per la força i l'expressivitat que contenia. De fet, en només 10 anys, menys de la meitat de la seva curta vida, Marga Hill va desenvolupar el seu talent com a il·lustradora. Després va dominar la tècnica del bronze per arribar a una sorprenent mestria també de la talla de fusta. I més tard amb el martell i el cisell a un domini total de la pedra i el granit. O sigui, és una cosa
déu-n'hi-do
extraordinària, com si ella fos una professional amb molts i molts anys d'experiència, i ella era una criatura, pràcticament.
Bueno, però això ho portava a les venes,
Portava, sí, ho portava a dintre.
Molt bé.
Doncs mira, ella ja començava a ser coneguda com a escultora i il·lustradora en l'àmbit estatal i internacional també. Quan era l'any 24, que mentre ella i la seva germana assistien a una representació d'òpera, doncs una amiga que tenien els hi va presentar el matrimoni format per Juan Ramón Jiménez i Zenobia Camprubí. I, bueno, de Zenobia Camprubí també podríem parlar perquè ella va arribar a autoanul·lar-se en benefici del seu marit, això. Però, clar, això ja és una altra qüestió, que com que jo no l'he pintada a Zenobia, doncs no en parlarem, no? Però que també...
Però com hem vist en algunes històries, més d'una ho ha fet, eh?
Moltíssimes. I per això vull dir que també seria un exemple.
Sí.
No obstant, aquí només direm que ella era coneguda, sobretot, per les seves traduccions dels textos del poeta bengalí Rabindranath Tagore. O sigui, ella feia les traduccions. I així, tant Marga com la seva germana Consuelo l'admiraven des de feia molt de temps, no? Així que van estar supercontentes, no?, de que els hi presentessin amb ells, no? I, de fet, va ser una cosa superimportant a la vida d'aquesta noia que estem parlant avui, no? Perquè, bueno, la parella va presentar a Marga al món intel·lectual del moment i ella va entrar ràpidament a formar part del seu cercle més íntim d'amics. Llavors Marga va fer un bust, o sigui, una escultura de pedra que encara es conserva, de Zenòbia, perquè l'admiraven tant, no? Ella li va fer aquest bust. I també va mantenir en tot aquest temps una relació amb Juan Ramón Jiménez, que va ser una relació molt especial, molt estreta, no? I molt creativa. I es va implicar tant que va propiciar que ella s'enamorés, no? De Juan Ramón Jiménez, que era un home tan... Bueno, era trist, eh? Però era molt sensible, clar, sí. Ho veiem per les seves poesies, no? Llavors, Marga li va semblar que aquest amor era impossible i que ja que ell era un home casat, no es podia casar amb ella, i ella era religiosa, vull dir, una cosa així rara, no la volia fer. Llavors, malauradament, no va trobar una altra solució més digna que la de posar fi a la seva pròpia vida. Imagina't, ella es va matar. Es va matar d'un tret al cap.
Caram!
Va ser tremendo, no? Tenint en compte les converses que segurament tenien amb Juan Ramón Jiménez, que Juan Ramón ja sabem tots, que, bueno, no sé si sabem tots, però és un poeta super maquíssim, no? A mi m'encanta la seva sensibilitat, pues, Platero i jo, per exemple, o aquella poesia que diu «I jo m'iré». Y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. És tan maca aquesta poesia, si no la coneixeu, llegiu-la perquè és preciosa, no? Però clar, és trista, parla de la mort també, no? Uh-huh. I segurament ells dos mantenien converses d'aquest estil, no? De la mort i d'aquestes coses, no? Perquè, bueno, durant el mes de juliol de 1932... Marga portava ja un parell de mesos molt inquieta i planejava viatjar a París, però va ser un viatge que mai no el va realitzar finalment. Ella posseïa una arma, cosa dolenta, no? I quan va comprendre això, que el seu amor era impossible, va decidir suïcidar-se, no? I el dia abans de fer-ho, el 27 de juliol d'aquell any, del 32, va escriure en el seu diari un poema, bueno, va escriure moltes coses, no? Però va escriure un poema que, si em permeteu, us ho llegiré, perquè és molt significatiu. I és un poema per a Juan Ramón, i diu: «Y es que ya no quiero vivir sin ti. No, ya no quiero vivir sin ti. Tú, como sí puedes vivir sin mí, debes vivir sin mí. Mi amor es infinito. La muerte es infinita. El mar es infinito, la soledad infinita. Yo con ellos, contigo. Mañana tú, ya sabes, yo con lo infinito. Pero en la muerte, ya nada me separa de ti. Solo la muerte, sola. Y es ya vida, tanto más cerca así. Muerte, como te quiero». Sí, mira quin poema va escriure aquesta noia.
Com posa la pell de gallina, eh?
Posa la pell de gallina, sí. És increïble.
I per tant, quants anys tenia, has dit?
24.
Em diràs tu. Uf.
Sí, és tremendo. És tremendo aquest poema. Sí. Doncs clar, aquests últims mesos per ella van ser creativament els més productius, no? Però va fer una altra cosa, que abans de suïcidar-se va destruir quasi tot el seu patrimoni. Tot allò que tenia al taller s'ho va carregar, no? No volia que la recordessin per la seva obra, no? Imagina't, estava totalment trastocada amb aquest amor, ella, eh? Ho va viure fins als límits de les possibilitats, no?
Home, i tant.
I la seva germana, per sort, bueno, per sort relativa, no? Va poder salvar alguns dels seus treballs, entre ells un diari personal, que havia escrit una setmana abans i que va resultar ser el seu millor poemari. També ella va anar primer, per darrera vegada, a casa de Juan Ramón y Zenòbia, i va deixar una carpeta groga que contenia els seus escrits, demanant que no ho llegissin en aquell moment. I a més va escriure cartes de comiat demanant perdó als seus pares, a la seva germana i també a Zenòbia Camprubí, no? Després de tot, ella va posar fi a la seva vida, a les Roces, no? Allà on ella va néixer, el 28 de juliol de 1932. I la seva tomba, al cementiri local, a l'antic cementiri local, va quedar, o sigui, durant la guerra va caure una bomba allà i justament va caure damunt de la tomba d'ella, no? Mm-hmm. Curiosament, això va ser l'única tomba que va quedar destruïda, com si el destí volgués també ajudar a esborrar la seva memòria. És una cosa extraordinària. Mm-hmm. I, bueno, doncs, l'any 1933, un any després de la seva mort, es va publicar un llibre de cançons amb textos en francès i castellà de la seva germana Consuelo i amb música del seu cunyat, o sigui, José María Franco, es deia. I tres il·lustracions d'ella. I això és una cosa curiosa, perquè aquestes il·lustracions, que són 11 anys anteriors a les il·lustracions de Le Petit Prince de Saint-Exupéry, o sigui, del Petit Príncep, s'assembla tant a aquestes il·lustracions que va fer el Saint-Exupéry que bueno, i són anteriors, no? Que és molt, molt probable que ell les hagués vist, les il·lustracions de la Marga Hill, no? Perquè, clar, elles publicaven a França, també. I és que són molt semblantes, no? I segurament es va inspirar en ella, no? En realitat no se sap en seguretat, no? Però seria massa coincidència, eh? I és més que probable que ell les hagués vistes abans, no? I que s'hagués inspirat. Uh-huh. O sigui que també com que eren tan especials i tan maques, pues ell ho va fer així, segurament. Bé, el motiu del seu suïcidi va quedar ocult durant dècades, no? Fins ben entrant als anys 80 no va sortir a la llum. Igual que el seu talent com a artista, eh? Tot va quedar ensorrat. I actualment, encara que continua sent una artista oblidada, ja es comença a parlar més d'ella. Inclús ha fet alguna exposició amb les obres que van sobreviure, no? Es tenen 26 obres, però en realitat són 16 perquè 10 són rèpliques. O sigui, va deixar poca obra pel fet d'haver-les destruït, no? I, bueno, segons la seva neboda, que també és una altra de la saga aquesta que hem dit, la seva neboda és fotògrafa i poetessa i es diu Marga Clark. I l'any 2002 ella va escriure un llibre sobre la vida i la mort de la seva tieta, que es diu Amarga Luz. I ella sosté, amb aquest llibre, que Marga va morir destrossada per la seva set de realitat invisible, com si hagués tingut la necessitat de demostrar-li a Juan Ramón que ella tampoc temia la mort, que segurament ella era l'única que no la temia. O sigui, possiblement fos això, que tinguessin aquestes converses així una mica d'aquest caire, no? Que sí, la van anar ensorrant amb ella pel fet de no poder estimar aquesta persona que ella sentia com tan propera anímicament, no? Perquè ell tenia 51 anys i ella 24. De fet, no era una cosa, no sé, era una cosa d'ànimes, no? Suposo. I com que, doncs, Juan Ramón Jiménez també és un poeta trist, d'alguna manera, doncs van juntar aquesta tristesa i va acabar malament, no? Zenòbia, a les seves memòries inèdites, deixa escrit: Marga, qué duro fue tu paso por nuestras vidas.
Imagina't
com va acabar tot.
Tremendo, eh?
Sí.
Molt bé, doncs avui hem parlat de l'escultora Marga Hill.
Sí.
I quina vida, Déu-n'hi-do.
Quina vida, pobreta, amb les possibilitats que tenia amb 24 anyets, oi?
Sí.
Hagués vist un raig de llum hagués estat diferent, no? Però mira, va ser que es va ficar amb això i... Què hem de fer?
Sí, no, és inevitable, eh?
Ja no es pot fer res.
Isabel, moltes gràcies i fins d'aquí 15 dies.
Gràcies a tu.
Adéu.
Adéu.